Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts en aquesta tarda freda de divendres al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tot seguit repassarem les notícies més destacades del dia. A les vies de so avui tenim el Jordi Carretero, la producció i redacció, Víctor García, Víctor Casellas, David Bueno i Sara Cruz. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Sara, tu has menjat ja, com que sabem que estàs molt preocupada pel tema de dieta.
Sí.
Estàs al cas, eh? Amb tota aquesta polèmica de Findus, de la lasanya Findus.
Sí.
Car de cavall, 100%.
No, jo, gràcies a Déu, no n'he menjat.
No n'has menjat.
Però em sembla que si n'hagués menjat, no ho sé, prendria mesures, eh? Perquè això de no saber què menges fa una mica de por.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb l'Eulogi Broto. Ell és de Barcelona, té 38 anys, va estudiar dret i dret canònic, és advocat i professor de l'ISCREP. Entre les seves aficions hi troba l'alta muntanya, viatjar i també el Barça, i es defineix com una persona oberta, analítica, crítica i dialogant. Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Bona tarda, Eulogi. Un duel important es planteja dimarts vinent al Congrés dels Diputats.
Home, important. Les coses importants són les que són importants. Més allà de los valores patrios de los toros, jo crec que la gent entre poder anar o no anar als toros i que et treguin de casa és bastant evident que és més important. No crec que hi hagi gaires manifestacions més enllà de les folklòriques pels toros. En canvi, sí que hi ha gent al carrer dormint perquè no tenen casa i gent manifestant-se per la dació. Que un Parlament pugui defensar una cosa o una altra per uns prejudicis patrios i no defensar el bé dels ciutadans per uns interessos econòmics diu bastant poc de la classe política actual.
També podríem fer la comparativa avui, ara ho repassarem amb les notícies del dia amb l'Eulogi Broto, amb el tema també de la corrupció i, d'altra banda, doncs, que l'advocacia de l'Estat hagi fet aquest estudi sobre diguéssim, la declaració de sobirania de Catalunya.
La corrupció,
marquem prioritats, també.
La corrupció, els quatre últims programes que jo he vingut, s'ha destapat un cas cada 15 dies de corrupció. La setmana passada va destacar el tema del PP i de més, i en repetim i en repetim, és més del mateix. Mentre no hi hagi una llei de finançament, tot això el que s'estranya és que la gent es sorprengui, que ningú pensi que el president del govern viu amb el sou que publica el butlletí oficial de l'Estat de 100 i pocs mil euros. Si algú pensa que el president de l'Estat espanyol, del president del govern, viu amb un sou com aquest, és absurd. Per tant, això ha passat, segueix passant i passarà, independentment del color. Vull dir, tots tenen altres vies de finançament. Ja no dic legals o il·legals, tots tenen altres. Aquí l'escàndol ha estat veure noms i cognoms manuscrits i d'una forma organitzada i estandarditzada i protocolaritzada i, per tant, ordenada des del partit, no? Però és que això passa a tots els partits. Per què? Pues perquè no està clar quina és la forma de finançament. I això, reiterant el que hem dit molts dies, pues s'ha d'acabar i els ciutadans tenim una pressió forta a fer aquí.
Doncs d'aquesta i altres notícies repassarem tot seguit amb Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISREP, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, però abans la Sara Cruz ens posa al dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
Després de més de 24 hores de reunió, els dirigents europeus han aconseguit tancar finalment un acord sobre els pressupostos europeus fins al 2020. El president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, ho ha anunciat a través del seu Twitter. Al llarg de la tarda es coneixeran altres termes d'aquest pacte, però si no hi ha sorpreses d'última hora, Espanya perdria els fons per l'agricultura i la cohesió, però en guanyaria per combatre l'atur, especialment el juvenil. I precisament en aquesta roda de premsa en la qual ha conclòs la seva participació al Consell Europeu celebrat a Brussel·les, Mariano Rajoy ha donat suport públicament a la ministra Ana Mato. Ho ha fet després que es fes públic un informe policial sobre el cas Gürtel amb noves dades de despeses de viatges i regals pagats suposadament per aquesta xarxa a l'exmarit de la ministra Mato. A casa nostra, la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya té elements inconstitucionals, així ho conclou l'informe demanat pel govern espanyol al Ministeri de Justícia. El text de l'Advocacia de l'Estat assegura que la declaració vulnera diversos articles de la Constitució. El president de la Generalitat, Artur Mas, ja ha manifestat avui contra el dret a decidir que no s'hi poden oposar ni lleis ni constitucions. Seguim parlant del Partit Popular perquè després de l'escàndol pel cas Bárcenas, el PP ha penjat a la seva pàgina web els seus comptes de l'any 2008 i el 2011, dels 3 anys. Segons aquests números, el partit que presideix Mariano Rajoy ha obtingut sempre beneficis i, per tant, sempre ha tingut més ingressos que no pas despeses. A la taula, però, s'hi conclouen que uns 52 milions i mig d'euros en ingressos no s'expliquen. El Partit Popular, d'altra banda, anima els altres partits a fer el mateix. I en esports, el Barça ha instaurat un nou incentiu econòmic per premiar la fidelitat als jugadors i que serà pels que arribin als 15 anys jugant al primer equip. A més de ser una mostra d'agraïment, el bonus de la fidelitat busca ser també un element que faci més atractives les renovacions dels seus jugadors. Els primers a cobrar aquest plus seran Xavi Hernández, l'agost d'aquest any, i Carles Puyol, l'octubre de l'any vinent.
Set i 37 minuts. Mans Unides d'Urgell inicia la campanya 2013, a la qual preveu aportar gairebé 50.000 euros pel desenvolupament de dos projectes, un a Nigèria i l'altre a Guatemala. Ens en dona més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. L'associació Mans Unides d'Urgell inicia avui la campanya 2013 amb el dejuni voluntari, la qual porta per lema «No hi ha justícia sense igualtat». Durant l'any es duran a terme un seguit d'iniciatives per recaptar fons per als dos projectes que ha escollit per enguany. La delegada diocesana de Mans Unides d'Urgell, Teresa Cabanes, comenta els dos projectes que van aprovar en la darrera assemblea per aquest any. Un a Nigèria, per a recolzar el treball per la promoció de la dona, i un altre a Guatemala, per donar suport a una ràdio comunitària que ajudarà en educació, solidaritat, connexió i programes culturals en una zona de prop del milió de persones.
Els dos són projectes molt interessants. Sobretot a nosaltres el de Guatemala ens crida molt perquè és una cosa nova que mai hem treballat, que és l'enfortiment de la cobertura de ràdio comunitària educativa i que, per tant, creiem que és un camp que sovint es deixa i que, en canvi, pot tenir una gran rellevància.
Mans Unides d'Urgell preveu destinar 32.000 euros per al projecte de la ràdio comunitària i 17.500 euros pel treball de promoció de la dona. El gruix més important dels diners que s'hi destinen prové de les aportacions de les parròquies del Bisbat d'Urgell i també compten amb els diners que recapten diversos grups del Bisbat mitjançant activitats que organitzen durant l'any.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Ambient d'hivern a bona part del país amb temperatures molt baixes i presència també d'algunes glaçades a l'interior. Cel en general molt tapat amb la presència de núvols abundants i nevades al vessant nord del Pirineu. S'esperen també alguns ruixats febles al nord-est del país i també a l'extrem sud. La cota de neu, volíem dir, estarà al voltant dels 500 metres cap al nord-est i els 800 metres a les comarques del sud. Els pròxims dies continuaran les temperatures baixes amb possibilitat de ruixats puntuals, sobretot al litoral i prelitoral. Recordem que el Servei Meteorològic de Catalunya té activat l'avís per neu i la Direcció General de Protecció Civil manté prealertes als plans Neucat i Alleucat.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Ei, si en vols molt més de Ràdio Estel, troba'ns també a www.radioestel.cat. Clica'ns, t'hi estem esperant.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Desde niño,
algún día podré opinar i no callar. Quan sigui gran, m'agradaria poder ser jo. Al món, milions de dones fa anys que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No hi ha justícia sense igualtat. Mans Unides. Col·labora-hi. Fes-te'n soci trucant al 902 40 07 07 o entra a mansunides.org.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El divendres 22 de febrer, el bisbe Sebastià Taltavull dirigirà un recés quaresmal pels amics del Club Més Amics al monestir de Sant Pere de les Pueles, al carrer Anglís 55 de Barcelona. Amb dinar de germanor i via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar previs al recés. Les places són limitades. Reserves al 93 409 2770. 93 409 2770.
Quan falten gairebé 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui repassem les notícies més destacades d'aquest divendres 8 de gener del 2013 amb Eulogi Brotó, jurista i professor de l'ISCREP. Després de més de 24 hores de reunió, els dirigents europeus han aconseguit tancar un acord sobre els pressupostos europeus fins l'any 2020. El president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, ho ha anunciat a través de Twitter. També ha afirmat que ha valgut la pena esperar.
Doncs sí, al llarg d'aquesta tarda es coneixeran els altres termes del pacte, però si no hi ha sorpreses d'última hora, Espanya perdria el fons per agricultura i cohesió, però això sí, en guanyaria per combatre l'atur, especialment el juvenil. Segons l'últim document de Van Rompuy, la retallada recaurà especialment sobre el capítol dedicat a connectar en Europa, que refereix a les infraestructures de transports, energia i telecomunicacions. També patiran retallades en menor mesura els capítols de competitivitat ciutadana, Europa global o afers exteriors i administració. En canvi, es manté el nivell del fons de cohesió i agricultura, molt defensat per Espanya, França i Itàlia, i també es crea un fons en favor dels joves desocupats de regions amb més del 25% d'aturats.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha expressat avui la seva satisfacció per l'acord assolit sobre el pressupost de la Unió Europea pels pròxims 7 anys, que permetrà, recordem-ho, a Espanya tenir un saldo positiu amb l'Europa comunitària. Eulogi, em sembla que a tu també et falten hores de son, com deia Mariano Rajoy, avui, que estava molt cansat.
Bueno, bé, jo tinc un bebè i és normal.
Època d'exàmens, també.
Època d'exàmens, correccions, sí, i un nen de 4 mesos que plora. Sí.
No ajuda, eh?
No ajuda, no. Però no és el mateix malson el que
no
tinc
el
jo,
mateix,
perquè
no.
Jo no tinc sobres, saps?
Doncs espero que no, espero
no,
que
ja,
no, Eulogi.
Ja ho dic, ja ho dic.
Eulogi, com ho veus?
Bueno, a veure, és que tot això, els pressupostos europeus, després és un... Sí.
No, anava a dir, és un, això és el primer pas, perquè ara ha de passar a l'Eurocambra i a l'Eurocambra s'han d'aprovar que serà aquí, a l'Eurocambra, on realment hi haurà les negociacions.
I després les partides anuals, també... I després els fons de reparto, cada. Per tant, encara hi ha 4 passos. De tota manera, Europa està molt escaldada amb Espanya. Per exemple, amb això de la desocupació juvenil, el frau que es va destapar l'any passat amb tot el tema dels cursos de formació de l'INEM, que la gent es matriculaven, no anaven, es pagaven contra firmes sense presència i tal a través de les empreses. Bueno, i el mateix tema d'Andalusia, que tot ve per això també, dels cursos de formació, els CERES, tot allò fraudulent. Clar, estan molt dolguts i és normal, no? Llavors, a partir d'aquí, clar, que ens retallin i cada vegada més també és normal, perquè ja fa molts anys que estem a dins i hi ha països més necessitats, pensem en tots els països de l'antic bloc de l'est, no? No hi ha cap sorpresa, inclús la sorpresa per mi és que haver aconseguit mantenir un saldo, com diu el president espanyol, positiu, perquè el que s'anunciava era més rigor i més duresa amb Espanya, no? A partir d'aquí jo espero que a veure si aquesta vegada Europa, com a mínim, a més de donar els diners, té una previsió de control d'aquests diners perquè realment arribin els joves desocupats i no es quedin pel camí amb les diverses estructures polítiques que controlin l'INEM a Catalunya, l'INEM a Andalusia, l'INEM on calgui. Perquè d'aquests diners, tristament, no tot arriba on ha d'arribar.
D'altra banda, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat des de Brussel·les que manté la seva plena confiança en la titular de Sanitat, Ana Mato, perquè una de les seves obligacions, ha dit, és ser just, ella s'ho mereix i és una magnífica ministra.
Mantengo la plena confianza en la ministra porque una de mis obligaciones es ser justo y creo que manteniendo la confianza soy justo porque ella lo merece y además está siendo una magnífica ministra.
Sentíem Rajoy, que ha donat suport públicament a Ana Mato en la roda de premsa amb la qual ha conclòs la seva participació en el Consell Europeu celebrat a Brussel·les, després que es fes públic un informe, recordem, policial, sobre el cas Gürtel amb noves dades de despeses de viatges i regals pagats suposadament per aquesta xarxa a l'exmarit de la ministra Ana Mato.
Home, aquí és trist que la gent no tingui vergonya personal. Vull dir, sí que jo com a jurista més que ningú hem de defensar la presumpció d'innocència, etc, etc, etc. Però, clar, en una setmana on un ministre britànic dimiteix perquè una multa de trànsit, com molta gent que jo conec, ho fa. Escolta, doncs que ho declari l'àvia que ja no condueix perquè a mi, perquè jo treballo de transportista i si no em quedo sense punts. Declara que conduïa la seva dona un cotxe per una sanció de trànsit de 2 punts, que no té més importància amb la vida pública del seu càrrec. Dimiteix perquè confessa públicament que va fer aquest engany. I aquí surt el president Mas dient que ell coneix personalment a tal persona fa molts anys i que, per tant, cap problema. Surt el president Rajoy i diu que coneix a la ministra i que s'ho mereix. Com si fos un mèrit, és mi amiga, se lo merece. A veure, els càrrecs públics no es mereixen. Els càrrecs públics es compleixen. Si jo compleixo bé la meva tasca, tinc dret, perquè servei als ciutadans mantenir-me. Si no el compleixo bé, no m'ho mereixo per ser més guapo, més llest, més tonto, més ros, més moreno. No per ser amic de ningú m'ho mereixo. Per tant, quan l'única excusa és que s'ho mereix, és vergonyós que aquesta senyora, ella mateixa, no tingui la decència personal de dir, miri, jo no he fet res, però crec que davant dels ciutadans jo ho he de plegar. El mateix que altres càrrecs, per això he posat l'exemple del president Mas, perquè els apareix la mateixa frase en 2 partits polítics la mateixa setmana. Fins que no interioritzem que els polítics estan al servei de la societat i que, per tant, qualsevol sospita, que si després es demostra que no, poden tornar, no hi ha cap problema, però qualsevol sospita d'una persona que té la responsabilitat màxima d'un ministeri com és el de Sanitat, amb unes partides pressupostàries multimilionàries, i no té la vergonya de dir, mirin, senyors, m'aparto durant uns mesos fins que això s'aclareixi, per mi ja no mereix cap respecte professional com a ministre. Per tant, què em sembla? Em sembla fatal. Espero, pel bé de la senyora Mato, que realment estigui separada, que el marit l'hagi deixat de veritat i que tot això sigui un muntatge de la premsa per fer-li mal i que tot això són despeses del seu marit. Però si és que si són del marit, el marit les té gràcies a ella. Per tant, indirectament és responsabilitat igualment d'ella. Per tant, crec que no és de rebut totes aquestes respostes del president Rajoy, del president Mas, de que jo conec aquesta persona i es mereix seguir perquè és de la meva confiança. Ens hem oblidat dels mèrits. Els polítics haurien d'estar per mèrits. No per ser amic d'aquell o estar ben relacionat amb aquell o tal. I això és com és la política a Espanya. Recordem que, per exemple, Convergència, quan va guanyar les eleccions fa 2 anys, era el govern dels mèrits, dels millors. Després va haver les polèmiques amb la Joana Ortega i tot allò, no? Però el govern dels millors. I a l'hora de la veritat, quan hi ha un problema, es demostra que no és el govern dels millors. És el govern dels meus amics. Això és així. El president té dret a triar els ministres, només faltaria, ha de ser gent de la seva confiança, però ha d'haver un criteri mínim de transparència i de que els ciutadans se sentin representats. Jo no em sento representat per una senyora que diu que no sé, que sí, però que tal, l'altra que diu que no, que era un crèdit, però que ja l'ha tornat al partit, l'altra que diu que no, que el de la màfia russa no me pagó nada, lo pagó l'Ajuntament, jo solo iba baratal, l'altra que diu que era el marido, que ella no, que los 60.000 euros... És a dir, si el meu marit s'ha aprofitat del meu càrrec per 60.000 euros, jo he de plegar. Pel bé del Ministeri.
Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISCRET, ara estàs parlant de sospites. En tot cas, una imputació pot suposar una sospita raonable que pot estigmatitzar?
Sí, a veure, una imputació tècnicament és el moment que el jutge instructor té una sospita motivada de que hi ha una persona que presumptament ha de comès un delicte, per donar-li garantia, això no ho oblidem, per donar-li garantia a aquest acusat futur, que encara no ho és, té dret a declarar assistit d'un advocat. Per poder declarar com a advocat, ha d'anar com a imputat, perquè si no va com a testimoni, no té advocat. El fet d'estar imputat també, com que tens dret a la defensa, permet mentir. Perquè tu, el teu advocat, et pot dir, niégalo todo. Un testimoni, si això ho haureu vist a les pel·lícules, li diuen, ¿Es usted consciente de que él ha de decir la verdad i que és delito no decir la verdad, etcètera, no? Com a testimoni no pots mentir. Per tant, quan hi ha una sospita certa, que certa és del punt de vista del jutge instructor, que aquesta persona potser tindrà responsabilitat penal, se li dona aquesta posició processal especial perquè així es pot defensar. Perquè un testimoni no es pot defensar. No és res més que això. Molts imputats, després es demostra que la sospita del jutge no estava fundada i els treuen la imputació i s'arxiva el cas. Ara, sí que potser seria bo que hi hagués un pacte global de tots els partits polítics o una proposta de llei de com regular les possibles imputacions a polítics. I en el moment que hi hagi un grau d'imputació, etcètera, doncs que aquella persona s'aparti del càrrec durant uns mesos o alguna cosa, perquè si no, la gent no ho entén. No entenc que en un Parlament pugui haver un 20% de diputats imputats i que no passi res.
Tot i així,
i això a aquest país passa.
Au, Legi, tot i així, tu creus que aquests polítics imputats que en el cas doncs, que surtin, que s'arxivi el procés, quedaran marcats?
Home, el procés Gürtel, que aquests coletazos de los sobres d'aquestes setmanes, la gent no s'ha oblidat, venen de los trajes del presidente Camps. Algú se'n recorda que va estar imputat, va declarar i que va sortir innocent? No. El van fer fora els del partit per intentar tapar què? Tot el que va haver després, perquè era evident que si els jutges continuaven investigant sortiria tot això i sortirà més. Clar, l'altre dia feia una reflexió amb un company i això no sé si la gent s'ho planteja, però tot això ve del Gürtel, ve de tot allò. Quants anys fa que dura aquesta instrucció? Una dècada. Bé. En quin moment s'han començat a destapar casos greus d'aquests? I perdoneu, això sí que és una opinió personal i els oients que la interpretin com vulguin. En el moment que els jutges han dit prou i s'han plantat davant d'una reforma de la justícia que ataca la seva independència i la seva llibertat tutelada pel ministre Gallardón. Potser és una coincidència,
És una teoria.
Sí, no, és una opinió meva...
Teva personal.
...que quadra amb unes dades de temps. Uh-huh. Tots aquests casos, fixeu-vos, s'han destapat forts en diversos partits en un moment on els jutges han estat atacats directament. No amb el 5% com tots els funcionaris, no en el tema econòmic, sinó en la seva llibertat judicial. Potser és casualitat, Però el Gürtel fa una dècada que dura i és ara que s'està potenciant. El tema...
Línia avui l'exjutge, l'exmagistrat Baltasar Garzón...
Ah, doncs no ho havia llegit.
En una entrevista a la cadena SER ell ja deia que en la instrucció del cas Gürtel ja va trobar 22 indicis que apuntaven a Bárcenas durant la investigació.
Doncs no ho havia llegit, això ho veig ara. Però sí, és que és curiós, però és així. I el mateix... ha passat amb Convergència. Evidentment, hi ha un factor del procés sobiranista, però també hi ha una llei de tasses catalana i tal que limita certes coses de la justícia. Per tant, clar, quin poder pot controlar una mica el poder polític? El poder judicial, que està molt polititzat, moltíssim. Però, clar, quan aguantes i al final volen igual carregar-se't, doncs s'han rebotat una mica. I, clar, els jutges poden. La fiscalia, entre cometes, pot... Els que no poden són els pensionistes, els metges, els controladors aeris, tots els col·lectius que han anat tocant. Aquests no podien defensar-se, perquè si no et posen l'exèrcit a la torre de control o et retallen la pensió i et treuen el 12% o el 2 o el 5 o el que sigui. No pots fer res. Però el poder judicial sí que pot. Casualitat o no, cadascú ho interpreti.
La declaració de sobirania al Parlament de Catalunya té elements inconstitucionals. Així ho conclou l'informe demanat pel govern espanyol al Ministeri de Justícia. El text de l'Advocacia de l'Estat assegura que la declaració vulnera diversos articles de la Constitució espanyola.
Ho ha explicat la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que explica també que hi ha diversos articles que estableixen que la sobirania és del poble espanyol i que la nació espanyola és indivisible i, per tant, que hi ha arguments a favor de la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la declaració de sobirania aprovada, recordem, al Parlament de Catalunya el mes de gener. El text l'ha presentat al Ministeri de Justícia, al Consell de Ministres i el gabinet de Mariano Rajoy ha decidit portar-lo al Consell d'Estat com a pas previ ineludible a interposar el recurs davant del Tribunal Constitucional. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha manifestat també avui contra el dret a decidir que no s'hi poden oposar ni lleis ni constitucions.
Ens els hem de recordar que igual que les persones tenen dret a la seva autonomia i a decidir el seu futur, també els països tenen dret a decidir la seva màxima autonomia, el seu màxim autogovern i el seu futur col·lectiu. Que contra això no hi ha normes, ni lleis, ni constitucions, ni interpretacions possibles. És un tema de voluntat de la gent i de drets que, per altra banda, són drets que tothom hauria de protegir.
I també n'ha parlat el conseller de la Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat, Francesc Homs, que ha carregat contra aquest informe i que ha dit que el govern espanyol vol impedir una expressió democràtica.
Era previsible?
Home, és evident. O sigui, no, l'informe de l'advocacia de l'Estat no diu res que no sigui evident. És a dir, la Constitució espanyola diu que la sobirania reside en el poble espanyol i que és indivisible l'Estat i, per tant, evidentment, que la declaració del Parlament és inconstitucional, no hi ha cap dubte. Si van dir que l'Estatut votat pel Parlament espanyol a les Corts aprovat amb majoria absoluta era inconstitucional, què més han de dir que la declaració sobiranista no ho sigui, no? Ara, això no treu que, evidentment, els marcs legals no són inamovibles per definició legal, no són paraula de Déu. Per tant, a partir d'aquí, doncs, el marc legal de fa 100 anys no era el mateix que ara, i el de 200 no era el mateix que el de fa 100, ni el de d'aquí 300 serà el mateix que ara. El govern té una postura d'amagar-ho, vull dir, això no existeix, és inconstitucional, no existeix, negar el problema, negar la major i el problema solucionat. I potser això és un plantejament molt infantil que no es pot posar portes al camp. Això ho hem dit tots en moltes situacions familiars, etc. No? Pues aquí passa el mateix. Tu pots negar, però arribarà un dia, no sé quan, potser l'any que ve, potser d'aquí 50. Pues que el marc legal canviarà.
I aquesta llei de consultes catalana que es té la previsió, doncs, que es...
A veure, jo a aquest nivell soc molt pessimista. És a dir, no hi ha cap document que pugui fer la comunitat autònoma, per dir-ho d'alguna manera, de Catalunya, que si el govern espanyol o el partit en el govern o el Parlament o el Tribunal Constitucional no volen, sigui acceptada com correcta. Evidentment, totes vulneraran l'article segon i els principis constitucionals espanyols. No? Ara, també és cert que la Constitució del 78 era una Constitució de la transició. La transició s'ha acabat o no s'ha acabat? Si s'ha acabat, l'haurem de revisar. Haurem de fer una Constitució democràtica en període de pau. L'any 78 no estàvem en pau. Teníem uns militars imposant o aceptáis esto o seguiremos como estábamos. Què va votar la gent majoritàriament? La democràcia. Per què? Perquè l'alternativa era la dictadura. Això s'ha de revisar. No sé quan, però no pot ser.
Amb clau, ja acabem, queda un minut. En clau més humorística, no es podria recórrer la Constitució espanyola justament pel que tu has dit ara?
Bueno, el dret internacional reconeix, i Espanya ha firmat els tractats, el dret a l'autodeterminació. Evidentment que això era pels pobles indígenes i pel tema del colonialisme, però clar, quin és el límit? Molta gent diria que Catalunya és la primera colònia de l'Europa del segle XVIII, perquè és l'únic territori de les guerres del XVIII que encara conserva la frontera antiga i no va recuperar l'antiga després de la guerra i no va conservar l'original. Per tant, des d'aquest punt de vista, podríem dir que l'ocupació espanyola dura 300 anys i que s'hauria de treure pel dret d'autodeterminació, igual que a Nigèria, que a Togo i que al Congo belga. No? Des d'un punt de vista, tot és opinable. Però, evidentment, recórrer la Constitució no es pot.
Eulogi Brotó, jurista i també professor de l'ISCREM. Moltes gràcies per compartir les notícies del dia amb el 2 de 8.
A vosaltres.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so. Víctor García, Víctor Casellas, Sara Cruz de la redacció i producció. I de qui us ha parlat també fins ara, Mercè Raga. Tot seguit us deixem amb Anna Hernández i el programa Catalunya sense barreres. Que passeu molt bon cap de setmana.
Bona nit.
Ràdio Estel.